L'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts a la segona edició d'aquest Tribuna Preferent 2021-2022. Aquí des de l'estudi 2 de Ràdio Sabadell, mentre no acabem d'arreglar els problemes aquí a la ràdio derivats d'aquesta tempesta de divendres passat, doncs seguirem emetent únicament aquí al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, però també trobareu al nostre web el podcast de cada programa. Algú ja estava fent per aquí la broma de si no se'ns havia malmès res avui. Déu-n'hi-do, ara estic mirant per la finestra. Ara, coses de la climatologia. Fins i tot comença a sortir, es veu el cel blau en alguna part. La que estava caient aquí fa qüestió de 10 minutets. Bé, mira, de fet, anem a saludar a l'Àngel Codina, un dels nostres tertulians d'avui. Què tal, Cudi, com
tarda,
estàs?
Bona tarda, senyor.
Que has vingut xop.
Xop. En dos minuts.
En dos minuts,
dos
eh?
Minuts.
El que ha estat deixar el cotxe, venir aquí.
Exacte.
Mare meva, la que ha caigut aquí a la ràdio, que m'ha hagut de posar allò, fins i tot papers de diari. Sergi Parc, què tal?
Què tal, Pau, com estàs? Jo sec.
Tu sec perquè...
perquè estava aquí ja, així que ens hem salvat.
Tampoc t'has atrevit a obrir la finestra quan queien...
No.
Cortines d'aigua...
Em sembla que tu l'has obert un moment i...
I ha acabat xop, també, sí. En fi, res, saludar a tothom que ens està seguint ja en directe des del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ara mateix unes 30 persones ja connectades. Benvinguts, com diem, a aquest segon Tribuna Preferent de la temporada. No sé si el Roger Benet, que tinc per aquí el control de so, em diu que en principi sí. Anem a saludar també a l'altre convidat que tindrem avui via telemàtica, via Skype, que no és altra que una llegenda arlequinada, com és el Pere Belmonte, el Piti Belmonte. Ara m'hi hem de posar l'etiqueta de pare, perquè el fill ha aparegut a escena també del primer equip en les últimes setmanes. Piti, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Tu no t'has mullat, no? Tu estàs sec, dic, no t'has mullat, no?
No, bueno, he tingut sort, perquè he anat a treballar en moto i m'ha hagut d'esperar 45 minuts i al final m'ha portat un company a casa, o sigui que no m'he mullat, per sort.
Pels pèls. Bé, doncs, res, amb aquesta anècdota, perquè fins i tot hem patit per algun moment de si podia arribar o no el Cudi aquí a l'estudi, doncs engeguem aquest Tribuna Preferent, el segon de la temporada, després de la derrota d'ahir del Centre d'Esports Sabadell, la primera de la temporada, contra el Futbol Club Barcelona B. Una derrota, no sé qui voldrà obrir el foc en aquest cas, però que no fa una altra cosa que afegir pressió a aquest inici de temporada del Centre d'Esports Sabadell, en el qual havia sumat 3 empats en 4 partits. Ara són 3 empats, una derrota, 3 de 12, i la sensació aquella que no acabem de carburar, que no s'acaba de donar amb la tecla en aquest inici de temporada.
Sí, potser és una conseqüència de crear unes expectatives tan altes des de l'estiu, o posar-nos aquesta mateixa pressió de que un equip molt competitiu, que hem d'estar dalt, que hem de tornar, i tot això, doncs potser que ha creat una pressió, no diria necessària, perquè al final és una entitat que ha d'estar on realment deien que havíem d'estar, però potser sí que és un problema afegit per aquest inici de temporada.
Però potser és una pressió fins i tot que els mateixos jugadors se l'han posat. Jo recordo, per exemple, una entrevista que crec que li vas fer tu, Pau, a Aleix Coc.
El primer dia de la pretemporada.
I ell deia que l'equip havia d'estar dalt sí o sí, que aquest any s'havia d'intentar saltar l'ascens i tornar a segona divisió. Des de la directiva també s'ha insistit, no?, en la idea de que aquí, aquest any hi hauria pressupost alt per estar en aquestes primeres posicions. Des del cos tècnic potser sí que s'ha sigut una mica més prudent, més amb la filosofia del partit a partit, però al final és això, des de tots els estaments, tots els seguidors també esperàvem veure el Sabadell, crec que més amunt. També és veritat que des de... El mateix Antoni Hidalgo deia que l'inici seria complicat, ja avisava, sobretot amb tants fitxatges, setmanes que feien falta doncs engranar les peces, però jo crec que, sabent que l'inici podria ser complicat, crec que un 3 de 12 tampoc l'esperàvem. Segurament esperàvem tots una mica més de punts per part del Centre d'Esports.
Diria que ahir l'única persona que d'aquí del Tribuna que va poder tenir la sort d'estar a l'estadi de la Nova Creu Alta, el Cudi, per motius laborals, ens explicava abans de començar, Cudi, per cert, aquest any amb el juvenil femení del Centre d'Esports Sabadell.
Així és, correcte.
De moment bé l'experiència?
Sí, tenia ganes de tornar després de l'experiència amb el sènior, m'ho va proposar a Vero quan va agafar la coordinació, i la veritat que el projecte és molt engrescador, tant en l'equip que m'ha tocat i he tingut la sort de poder agafar, com la idea que tenen pel sènior i sobretot per la base, que és on més coixejava al femení.
Doncs aviam si es poden recollir els fruits d'aquí a les pròximes setmanes, pròxims mesos. Em referia que l'única persona, nosaltres no vam tenir la sort d'estar a l'estadi de la Nova Creu Alta, tu, Piti, sí que vas poder viure in situ aquest partit entre el Sabadell i el Barça B. Quines sensacions et va deixar?
Doncs mira, primer de tot vaig tenir la sort de trepitjar l'herba, d'entrar a l'estadi, que això no passa habitualment.
No.
Feia molt de temps que no ho feia. I, bueno, evidentment sabeu que va ser pel tema de l'homenatge a Lino, que la veritat que va ser, m'imagino que en parlareu, però va ser, penso que molt emotiu, va estar molt ben organitzat i muntat. Però, bueno, anant al partit, bueno, doncs sí, vaig estar allà i la veritat que segurament va ser un dels pitjors partits del Sabadell d'aquesta temporada, segur. Però, bueno, és molt complicat aquesta etiqueta, el tema de ser favorit per pujar de categoria. Encara que no vulguin tenir aquesta etiqueta, el club i l'equip han d'estar amb ella. Per què? Perquè és un equip que acaba de baixar de categoria i, per tant, va associat una cosa a l'altra. El que sí que s'ha d'entendre és que això acaba de començar, que ha sigut molt pitjor l'inici del que tothom pensàvem, evidentment, cos tècnic, jugadors, afició, direcció del club, però el futbol té aquestes coses.
Saludar també, per cert, a tota la gent que ens segueix a través del chat, del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que no ho hem dit, però que cada setmana sortejarem, en aquest cas, productes oficials del Centre d'Esport Sabadell. Veia per aquí, per exemple, l'Adrián Arroyo, que ja està connectat, la setmana passada aquí a la taula, avui des de l'ordinador, i el Javi també, que ens saludava i deia: "Equip calm, en Listen, tribuna preferent". Una bona fórmula, sí. Ja sabeu com diem, que sortegem aquests premis. El guanyador, per cert, de la setmana anterior, del programa anterior, l'anirem dient a cada programa posterior. Per tant, d'entrada, anunciar ja que ens posarem en contacte amb ell, @SergiSBD, doncs, que ha estat el guanyador del primer programa del Tribuna Preferent. Heu deixat anar ja algunes pinzellades, no? Del que després parlarem també de l'homenatge a Lino, perquè segurament és dels aspectes més positius del partit d'ahir. Però la sensació ahir que el Centre d'Esport Sabadell no acaben de rullar les coses, que potser, ho dèiem avui a l'Hotel Suís, fins i tot fèiem servir la paraula involució. El millor que havia tingut el Sabadell en els primers partits ahir va desaparèixer, que era aquesta solidesa defensiva.
Sí, sí, totalment d'acord.
Vol dir, Sergi, sí.
El Claudi anava a dir la seva.
Qui vulgui disparar.
No, sí, sí, involució en la solidesa defensiva crec que va quedar palesa. També és veritat que crec que s'ha parlat poc, Pau, de donar-li mèrit al rival. Al final no podem oblidar que al davant teníem un Barça B amb tot el seu potencial ofensiu, que per moltes peces principals que li faltessin, perquè estan amb el primer equip, o Nico perquè estava malalt, el que tu vulguis,
estem veient, Sergi, perdona, el resum del partit, que ens l'ha
posat
el Roger Benet avui com a novetat, en aquest cas, deies, perdona.
No, boníssim, aquí també es podran veure aquestes accions. Mira, acció del Sabadell, crec que la primera part sí que es va veure potser una evolució en el sentit de més espurna, més fluidesa en el joc ofensiu. Però sí, com deies, en el joc defensiu crec que es va fer un pas enrere, tenint en compte tot això que dic, tot el potencial que té el Barça B, va haver unes mancances, sobretot a la primera part és veritat que el Barça B va marcar els dos gols que se li van anul·lar, però a la segona sí que es van veure, sobretot en el segon gol, queden retratats a la fotografia, potser a l'Escoc no tant, perquè al final crec que ell confia en que César Morgado, que després està més endarrerit, pugui tallar l'acció de Rodado, i a més tenia targeta groga, però és que després César Morgado cau al terra i al final Rodado doncs, no perdonen aquestes accions. És l'acció que jo crec que resumeix una mica i que reflecteix aquesta involució que tu comentaves.
Veiem, per exemple, repetida l'acció del gol del primer del Barça B, on Abde es fa massa fàcil a Morgado en aquesta acció, i després Rodado aprofita per fer aquest primer gol. A tu et va sorprendre, Cudi, el fet de dir, quan el Sabadell ha fet el més difícil, que és marcar l'1-1, desfer-se d'aquesta manera en qüestió de dos minuts, en una acció aparentment que no hauria de comportar perill?
Bé, jo de fet, quan estava dirigint el partit i va saltar la notificació que havíem empatat faltant menys de 10 minuts, vaig dir, ostres, mira que bé, un empat, no sé què, i a la que vaig acabar el partit vaig tornar a mirar el mòbil i vaig veure 1-3, i ostres, què ha passat en aquests 10 minuts? Llavors, veient el resum, potser sí que us compro tot el discurs que acaba de fer el Sergi, però jo crec que el més preocupant són les errades en la creació, també de la defensa. És veritat que al final el problema més greu tot es concentra a la línia defensiva, però vaig veure una imprecisió de Quique Rollo a la primera part, una mala passada, veig que una creació molt imprecisa, que això potser crea inseguretat, no sé si és ja fruit de tota la situació una mica, però una de les coses que teníem millor, que era la solvència defensiva i la creació, que més o menys al mig del camp aquest any doncs fa patxoca, doncs ostres, ahir potser per X motius no va acabar d'aparèixer i això passa a factura, clar.
Piti?
Sí.
Què en penses tu d'aquest final de partit que el vas veure allà en directe?
Bueno, jo penso que tots els que estàvem a l'estadi teníem la sensació perquè empates el partit, perquè és un equip el que tens davant molt jove, perquè hi havia prou gent a l'estadi, el soroll ambient es notava i era un escenari perfecte per remuntar el partit. Jo crec que tothom pensava això, i els jugadors inclosos. El que passa que, bueno, va haver-hi un accident que va ser determinant, que va ser la jugada de l'1-2, que penso que és el que tirar el partit pel terra. Però si aquest accident, evidentment, no succeeix, jo crec que el Sabadell, encara que fos ja no per bon joc, perquè no s'estava tenint un bon dia, sinó per empenta, per confiança o per creure que pots aconseguir-ho, encara que sigui a pilota aturada com el gol, l'equip anava per això. Però l'accident va fer que tot es girés i que justament doncs, després arribés el 3-1 perquè el cop va ser molt, molt dur per l'equip.
I a més, Piti, pel que comentes, perquè és que per la inèrcia que semblava que duia el partit, amb el gol que va aconseguir el Sabadell de l'empat, és que tot semblava indicar que si havia de sortir un vencedor d'aquell partit, que no dic que fos just, al final, jo no dic que el Sabadell manés guanyar en aquell moment, però després d'empatar, és que semblava que es veia més a prop potser una possible remuntada que no pas que el Barça B donés el segon cop.
És que al final...
Sí, jo crec que estava bastant, bastant clar. Jo crec que el propi Barça tenia molta por perquè l'escenari era perfecte per una remuntada, perquè és un equip jove que tens davant, perquè és un equip que la joventut al final no et deixa saber gestionar aquests minuts de partits complicats quan el rival contrari fa que trepitgis massa de temps seguit a la teva pròpia àrea i malauradament justament contra dos jugadors que defensivament han de ser determinants, doncs bueno, no van tenir encert en aquesta acció puntual, que sí que l'han tingut amb moltes altres. I bueno, davant tenien un davanter que evidentment no és coix, ni molt menys, penso que és un tros de davanter que va aprofitar l'ocasió per avançar el seu equip.
Alguns comentaris que ens arriben, per exemple, ens diuen jo vi un buen partido, pero tienen que tirar más a puerta. I en la línia un altre comentari que ens arriba, no es va jugar malament, però no va donar la sensació de ser un equip. L'any passat amb pitjors peces es feia millor caldo. Bé, segurament l'any passat les peces es coneixien més d'haver jugat a segona B, no? Que sí, encara estem en aquell procés que està sent lent, que està costant, d'acoplar peces.
Sí, això també és un problema afegit. Jo crec que nom per nom o plaça per plaça, crec que confio que tenim millor plantilla fins i tot que la temporada passada a segona divisió. Però sí que és veritat que és un procés molt lent, que potser s'està eternitzant o no acaba de funcionar la feina que estiguin fent, però jo crec que hem de confiar en aquest equip, perquè jo estic convençut que la plantilla que hi ha aquest any és bastant millor que la de l'any passat, fins i tot.
Però jo per això crec que a la primera part sí que es va veure unes petites pessetes endavant, no dic que fos un joc brillant del Sabadell, ni molt menys, i em refereixo a un atac que jo crec que es veia un joc més fluid, és a dir, Boniquet va aparèixer, la demanava, donava passades doncs, obrint a les bandes, Aaron Rey crec que va fer uns molt bons 45 primers minuts de partit.
L'MVP
del partit, tot i que després, jo ho vaig dir a la Transmi, al final jo crec que el condemna moltíssim la seva errada en el primer gol del Barça B. Crec que va ser això, una pèrdua de pilota en camp propi, imperdonable, però la primera part d'Aaron Rey és molt bona. Jacob va tenir les seves aparicions intermitents, que van ser bones, Alfred Paranas per la dreta, és a dir, jo crec que a la primera part es van veure cosetes, el Sabadell no va crear ocasions molt clares, però sí que va tenir aquelles de ai, quasi remato. Ens va faltar potser la rematada, ho dèiem també a la Transmissió, del davanter centre de caixa en aquest cas, que va fer molta feina bruta de venir-la a rebre, però que no hi havia manera que ell tingués l'oportunitat de tenir una ocasió clara davant de la porteria.
A tu què et va semblar, Piti, el que comenta el Sergi, des d'allà?
Sí, bueno, jo crec que és molt... Bueno, no sé si és que s'ha posat de moda o el fet de ser una categoria nova. Els jugadors han acabat arribant molt tard. Han anat arribant quasi en fila índia, d'un en un. L'equip estava en pretemporada i la plantilla no estava confeccionada. Això és propi del Sabadell i d'altres equips de la mateixa categoria. Vull dir, han tingut el mateix problema perquè el mercat era bastant incert per bueno, diferents motius que tots sabeu. I fer un equip de futbol sense entrenar de forma regular els propis companys amb un entrenador que vol una manera de fer és terriblement complicat. El primer, si contem quantes vegades ha jugat l'equip titular o aquell equip principal o aquell 11 que vol l'entrenador, doncs comptarem, no sé si partits, però molts pocs minuts. I quan es vol fer un estil de joc tan definit que costa molt de crear com el que fa l'Antonio Hidalgo, això requereix temps, és inqüestionable. Per tant, jo crec que l'equip està pagant el fet de no tenir una plantilla i haver treballat una pretemporada sencera amb els seus jugadors i provant molts partits de pretemporada tot allò que creus que et trobaràs durant la Lliga. Això sembla que no se li dona importància, però jo crec que en té i molta.
De seguida començo a entrar aquí amb el capítol Antonio Hidalgo perquè veig que el xat ja s'està escalfant en aquest sentit. Deixeu-me, ni que sigui acabada, ja que estem amb l'anàlisi d'ahir, feu referència al tema, per exemple, que falta aquest punt d'acabar de rematar les jugades. El Sabadell tampoc ha tingut sort en aquest inici de temporada pel que fa a l'adaptació dels dos davanters. Gavarre es lesiona el genoll i tot just ahir té la primera ocasió clara. Caixe s'endú un cop a l'esquena i clar, és que al final està jugant sense dos davanters que hagin pogut entrenar durant setmanes, que estiguin acoplats al sistema. Això està sent un hàndicap al final, també.
Sí, seguint una miqueta amb la línia que ha dit el Piti, al final recordo el míster que demanava que estigués la plantilla feta abans de l'estatge que van fer allà a la Vall d'en Bas.
Sí.
I no va estar així. Al final també és un hàndicap per l'entrenador, que té una idea per treballar i no la pot implementar. Després sembla que aquí tradicionalment tinguem un malefici amb els davanters centres, aquí al centre d'esports. Sembla que
des d'Aníbal
fitxem estrelles i al final s'acaben... Ostres, aquest any espero que aquesta mala sort se'n vagi o que tot quedi ara en aquesta lesió o en aquestes molèsties i que a mica en mica vagin agafant rodatge. També és veritat que a l'hora de crear és més complicat. O sigui, necessites que les peces funcionin bé, que estigui tot ben coordinat. I si aquesta feina prèvia no hi és o costa d'elaborar, també és normal que no arribin.
I mereixen, jo crec, aquest marge de paciència, no?, per tot això que comentaves. Toni Gavarri al final no ha fet pretemporada, és que està aquest estat d'encara, jo crec, de rodatge, jo crec que el que més...
10 minuts al coi i 45 ahir.
Sí, exacte. Juntament amb Iago Índies i potser Mugu, allò encara entrenant amb la dinàmica, no?, d'anar jugant als partits i la competició. I en el cas de Caixe, doncs, entre que va arribar tard, no?, amb tots els problemes que suposa, ho deia en Sant Antoni Hidalgo en alguna roda de premsa, de venir aquí a la ciutat, buscar pis... se'l veu allò amb ganes de voler participar, no?, en el seu debut contra la Balona va ser protagonista i ahir lamentablement doncs, va patir aquest cop i esperem que no sigui una lesió important. Jo crec que sobretot els davanters, amb altres jugadors potser sí que ja tens potser més arguments per poder-los criticar o exigir-los més, no?, però en els davanters centres crec que encara hem d'esperar, no sé, un parell o tres de setmanetes, sí, per acabar de valorar,
perquè al final la posició de davanter centre intervenen dues coses. Una és la qualitat individual del jugador, que hi vagi i no hi vagi, i l'altra és que l'equip funcioni perquè ell pugui rematar la feina que ha creat aquest equip. Si aquesta segona part no acaba de trullar, també és un handicap molt important pel davanter.
Ens deien també per aquí, jo he visto más remates a puerta este domingo que en las otras tres jornadas. Al Sabadell al final li passa, en certa manera, una mica com al Coi. Quan té les primeres dues ocasions clares, la de Toni Gavarra i la de Jacobo, li marquen just després. En certa manera va passar com al Coi. Jo insisteixo que crec que falta un puntet d'acabar de saber matar les jugades. Va, obrim el meló Hidalgo, que veig per aquí la gent també està doncs, amb ganes. Escoltem, per cert, primer, Roger, si el que va dir ahir Antonio Hidalgo només començar la roda de premsa, malauradament no ho vam poder escoltar aquí a Ràdio Sabadell, però sí que ho hem fet a les xarxes socials, al nostre web i també avui a l'Hotel Suís. Aquesta era la primera resposta del tècnic de Canovelles.
Hi ha un màxim responsable, que sóc jo, el màxim responsable del que està passant és Antonio Hidalgo i el màxim responsable que ha de buscar les solucions és Antonio Hidalgo. A partir d'aquí hi ha coses que, evidentment, i moltes coses que hem de millorar, però el primer que ha de donar-li la volta a situacions i com afrontar aquest tipus de situació no és una situació fàcil, perquè casar les expectatives que tenim tots amb la realitat no és fàcil. I a partir d'aquí buscar aquesta situació en un moment difícil, donar-li la volta el abans possible.
Bé, doncs, escoltant amb el tècnic de Canovelles, bàsicament carregar amb tota la responsabilitat de la derrota d'ahir contra el Barça B. Llegeixo comentaris, no me'ls vull oblidar, eh? L'Izan Legaz preguntava, descartada la destitució d'Hidalgo, no? Per ara, sí. M'atreviria, posaria les mans al foc i diria que està descartada ara mateix la destitució d'Hidalgo. El que no sé, ho dèiem avui a l'Hotel Suís, és si es tindrà la mateixa paciència que la temporada passada, que va ser tota la temporada, els 42 partits. I afegeix, jo penso que si no s'ha anat fora després d'un descens, l'haurem d'aguantar durant tot l'any. El Calo SBD, jo penso que el sistema d'Hidalgo està ja caducado. I ens diuen també per aquí, el màster de Bric, que pels cants de sirena, Hidalgo no, hashtag Hidalgo no se toca, de què serveix fer fora un entrenador que coneix els jugadors i ha demostrat estar capacitat. Afegeix també per aquí el Toni Pacheco, està molt bé l'autocrítica, però també hauria d'haver incidit en els errors del mateix partit. De fet, Hidalgo deia a la roda de premsa que deixava de banda l'anàlisi del partit perquè no volia posar com a excusa res del que havia passat al partit i que era el màxim responsable que el Sabadell portés 3 de 12. A partir d'aquí, obro l'espai de debat i podeu dir el que vulgueu.
Jo crec que si ens cenyim a les declaracions, per mi és una declaració d'un míster molt valent, que al final vol protegir els jugadors, que és conscient del que falla, que sap el que no funciona i que al final és una qüestió que s'ha de treballar a partir de dilluns fins per preparar el següent partit. No serveix de res tampoc a la roda de premsa postpartit criticar o deixar en evidència els teus jugadors. Per tant, crec que la roda de premsa d'Hidalgo és valenta, crec que és un míster que està bastant capacitat i jo crec que té corda per estona.
Jo, sobre el debat de si Hidalgo ha de continuar o no, sincerament, jo veig lícit i veig normal i puc comprendre que s'obri aquest meló. Al final, el centre d'esports va acabar baixant, vulguis per un gol o pel que tu vulguis, però va acabar descendint. No és el més habitual, jo diria que és un rar avís que un equip mantingui l'entrenador després d'un descens, s'hagi produït com s'hagi produït, i si el Sabadell és un equip que està cridat a estar a la part alta i de moment no està complint amb les expectatives, encara que tu només duguis 4 jornades, si arrossegues aquesta inèrcia del curs passat, crec que és normal que s'obri el debat i a més ho trobo sa sempre i quan doncs, es tingui el respecte i s'argumenti bé i també es tingui la memòria. Amb això no vull dir que t'hagis de quedar estancat amb el fet de que Hidalgo ens va salvar Olot, que Hidalgo després es va posar a segona.
No, però jo he llegit comentaris d'algú que ens condemna a 2 descensos consecutius. I em sembla excessiu aquest comentari. Sí.
Jo trobo normal que es pugui obrir aquest debat. Altra cosa és que comparteixo no, la gent que pensa que Hidalgo és el problema, perquè jo crec que no. Jo crec que Hidalgo no és el problema i crec que mereix aquesta confiança i aquest marge per acabar de veure si l'equip realment funciona o no. Que el sistema està caducat o no sé què comentàvem per aquí, doncs podria ser, però em sembla que ho comentava avui Pau a l'Hotel Suís, en el dia d'ahir, Antonio Hidalgo no juga amb els 3 centrals en sortida de pilota, juga amb 4, amb Òscar Rubio com a lateral pur. És a dir, els canvis es van introduint, i la temporada passada també es van anar fent. No sé si es refereix al sistema tàctic o a la filosofia del tècnic de Canovelles. A partir d'aquí, doncs, això. Jo puc entendre que hi hagi gent que potser ja hagi perdut la confiança en Hidalgo, però allò de... He llegit alguns comentaris que realment són autèntiques faltes de respecte i sense argumentacions.
Piti, què en penses tu?
Doncs, bueno, jo penso que, primer, el món de l'entrenador és molt complicat.
Això t'anava a dir, com a membre del gremi.
Exactament, com a membre del gremi ho entenc perfectament. Té molt de mèrit i és una cosa molt inusual que amb el descens de l'equip continuï durant la temporada tan complicada de l'any passat se li doni confiança a l'entrenador. Evidentment, com a membre del gremi me n'alegro moltíssim, val? I al final bueno, no es va poder aconseguir, però tampoc sabem què podia haver passat en cas de que hi hagués hagut aquest canvi. Tot i així, jo crec que el problema és el que tenim darrere. Si nosaltres ens centrem únic i exclusivament en aquesta nova temporada, hem de pensar que hi ha un equip totalment nou per fer. És que no té res a veure en quant a número de jugadors de la temporada anterior, que en quedaran 4 o 5, no sé si en quedo curt. Per tant, és un equip totalment nou. Això què significa? Que està en total construcció. Creiem, la pregunta que s'hauria de fer la gent és, creiem que Hidalgo té aquesta capacitat per fer un equip nou, com ha demostrat anteriorment? no podem. El problema, entenc, és perquè arrosseguem el descensís de la temporada anterior, però també podem tirar una mica més enrere i pensar en l'ascens o pensar en la situació tan complicada d'Olot. Per tant, evidentment, primer, que portem 4 jornades, que la temporada és llarguíssima, que sabem tots que el futbol són dinàmiques i, sobretot, torno a insistir, és un equip totalment en construcció i això al món del futbol costa, i més amb un estil de joc tan definit, i quan dic tan definit em refereixo a un estil de joc en què tot es crea a partir de la pilota, i això costa molt més de fer i de fer entendre als jugadors aquesta idea de futbol, que després et dona resultats, però que el té un inici bastant més complicat que altres estils de jocs que de joc que tu pots fer entendre als teus jugadors d'una manera més ràpida, més fàcil.
Comentaris, per exemple, el Jorobi 99 diu: no coneix els jugadors, això crec que és el que queda més clar d'aquesta pretemporada, en coneix a 5, que són els que segueixen, i afegeix: esperar l'arribada d'Aguza, ara en parlarem també de Sergio Aguza, i amb això el canvi definitiu de sistema. Jo estic amb el que deia el Sergi abans, que ahir hi ha una modificació del sistema, en aquest sentit. Sí, sí. Ahir juguen 4.
Ahir juguen 4 al darrere.
Vull dir,
penso fins i tot que Hidalgo, una virtut que té ell, és la capacitat per manegar diferents sistemes amb petits canvis.
Això t'anava a dir, al final, d'adaptar-se en funció de, amb un esquema, un sistema reconeixible, fer aquests petits matisos amb els quals, doncs, en funció del rival, modifiques.
Jo no crec que sigui un problema de sistema.
Dèiem per aquí també el Gall va de Flaque, que Radomir Antic va fer un doplet amb l'Atlético i l'any següent va baixar, i se segueix considerant un dels millors entrenadors. Diu que després de carreres segueix preferint a l'Antonio. El Jordi Romagosa diu que pensa que l'Hidalgo fa el que pot amb el que té, li falta aquest buit del que parlàvem ara, i tampoc estem encertats a la zona de finalització, comentàvem abans. El Toni Baikas diu que tots els equips de primera RFEF estan en construcció i que pocs equips mantenen el mateix bloc. Alguns sí, d'altres no. Hi ha equips que donen continuïtat al projecte, com més comentàvem, per exemple, l'Atlètic Balears, que és un dels equips que està a dalt, el Villarreal B, que ve treballant amb Miguel Álvarez en els últims anys. Vull dir, hi ha casos i casos. Lizan afegeix que l'Albacete és l'equip amb més gent nova i porta el doble de punts de nosaltres, que nosaltres, bé, són 6, sí, de 12, i s'han dut dues bones toves, també bé, fora de casa.
Si algú era el partit contra el Villarreal B, no va estar a l'alçada, del fil a Groguet.
Bé, al final aquí hi ha opinions per tots els gustos, i em quedo una mica amb la reflexió que feies tu, Piti, que el pitjor en aquesta situació és la motxilla, no?, que arrosseguem de la temporada passada, perquè al final, si oblidéssim el que va passar la temporada passada, estem parlant d'un equip que en 4 jornades ha fet 3 punts, és un bagatge pobre, cert, amb un equip amb l'exigència que té, però que encara estaríem en aquell procés de construcció, no?
Sí, sí, jo crec que lògicament és una motxilla, o és una cosa que està massa a prop i que bueno, va fer mal, i va fer mal perquè, a part de patir-ho, tampoc es va poder anar a l'estadi a veure l'equip, i això és una conseqüència que ve associada a l'equip, i ho porta associat en aquest cas l'entrenador i tot el club. Però torno a insistir, sí, no conec la història recent dels equips de la primera Real Federació, i no sé la seva confecció de plantilles, però bueno, la que ens interessa, que és la del SAD, penso que és molt clara. Crec que com a plantilla hi ha una plantilla de molt bons jugadors, però s'ha de fer un equip, i hem de confiar que l'Hidalgo té aquesta capacitat sense cap mena de dubte. Per tant, bueno, és difícil demanar paciència, però torno a insistir, el futbol et dona moltes sorpreses i són dinàmiques, i bueno, torno una mica al partit, jo crec que si ens fixem i busquem coses positives, hem de pensar que durant el partit bueno, van arribar, sobretot a la primera part, centrada, situacions de perill, que no es van acabar convertint en situacions de gol, però en situacions que es desbordava per banda dreta, sobretot, i això vol dir que l'equip, doncs, a part d'iniciar el joc, ja està passant aquesta progressió al mig del camp i està arribant a finalització fent centrades. Ara falta, lògicament, que els moviments des davanter siguin els que toquen, que el centrador pugui escollir el moment d'enviar la pilota ja on toca, però bueno, jo crec que a poc a poc es va fent. I també, perdona, fent referència a això dels davanters, els davanters al final és la resta de l'equip qui els ha d'alimentar, els han de donar les pilotes perquè ells puguin demostrar el què, però clar, Ja et dic, aquest últim diumenge vam veure unes quantes centrades, unes quantes pilotes filtrades, sobretot per l'Aaron, que vol dir que s'estan fent passes. A poc a poc, doncs sí.
Aquí el problema, Piti, jo crec, ara que esmentaves aquesta paraula que tant costa en el futbol, que és la de paciència, no sé si ho deies tu, Pau, abans, jo crec que el marge que pot tenir el club respecte a Antonio Hidalgo, jo crec que no serà tan ampli com el de la temporada passada, per dues qüestions. La primera, pel que comentàveu ara, per la inèrcia del curs passat, al final arrossegues aquest descens, i la segona, que jo crec que la presència del públic a l'estadi també pot posar més pressió, en aquest cas, a la directiva. És a dir, si els resultats continuen sense arribar, és a dir, el Jazeera has imaginat que perds, després et ve el Villarreal B, que està sent el millor equip del grup i se't posa per davant, si es comencen a sentir els primers xiulets o hi ha el sector que ens pot semblar que és minoritari a les xarxes, es va ampliant a l'estadi, aquí aquest run-run jo crec que quan és presencial posa més pressió al club.
Més comentaris, per exemple, no sé si volies afegir alguna cosa, Cudi. El Sergi SBD diu que el problema és que generem molt poques ocasions de gol i això ja passava la temporada passada. Com a mínim a casa s'hauria de jugar amb dos puntes, pressió a dalt, que pressió a dalt ja s'està fent en alguns partits, i avasallar els rivals, després entrenar o no la pilota, però tindrem millors sensacions. I el Toni Baiques afegeix que llancem les primeres parts, que jugar amb por i que no s'administren bé els resultats. El Farqui també diu que totalment d'acord, sense ocasions no es marca. Aquesta temporada ja hem tingut més ocasions amb els xuts del mig del camp, de mitja part, que durant tota la temporada, diu en to irònic en aquest sentit. Coincidiu amb el Sergi en aquest sentit? Creieu que hi pot haver-hi...
Sí, però aquí al final no podem posar a la tessitura a l'entrenador de juguem per l'espectador o juguem pel rendir. És a dir, el plantejament d'Hidalgo i la seva gent no pot estar condicionada al que pugui pensar la gent. Ell farà la feina que hagi de que creu oportuna per anar guanyant partit. Llavors, si imagina que enllacem aquesta ratxa de 2-3 victòries fent un joc ridícul, fent un joc pèssim, la gent llavors estarà a favor, no estarà a favor... És una qüestió de, com ho portem dient tot el programa, de paciència.
Els resultats aquí manen.
Sí, i aquest any estic amb tu, que segurament no tindrà tanta paciència com van tenir l'any passat.
Afegiu-li també, perdó, l'aposta econòmica que s'ha fet aquest any, per intentar tornar. Vull dir, sí. Al final, gairebé s'està fiant tota una carta.
Sí, i al final tornem a l'inici, la pressió que s'ha generat des del dia 1. Clar, això també és una llosa important. Però és el que dic, jo crec que li hem de donar encara més marge a l'equip tècnic d'Hidalgo. Estem a jornada 4, sí que és veritat que estem per sota on esperàvem o on voldríem, però no està sent un caos, tampoc el club, el joc, la plantilla, a poc, és lent, sí, però la lliga també és molt llarga i al final és com s'acaba, no com comença.
Jo estic d'acord, en aquest sentit em fa la sensació
que potser estem fent un gramassa.
Sí, perquè al final és una plantilla nova, amb la motxilla que portem de la temporada passada, que és el que hem d'intentar, doncs, que no es faci una muntanya i que això condicioni en els pròxims partits del Centre d'Esport Sabadell. Però jo crec que, ho deies tu abans, Cudi, que hi ha peces suficients com per poder sortir d'aquesta situació. Bé, anirem llegint tots els comentaris. Tenim avui molta gent connectada aquí al Twitch del Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. Però ara que parlava el Piti de coses positives del partit d'ahir, i vaig amb ell. No va ser el teu fill, Piti, va debutar Sergi Altimira. Però suposo que, ara us pregunto també pel Sergi, però no sé com estàs vivint a casa aquesta situació del Pere, del Piti Júnior, que ja va marcar durant la pretemporada i que està en dinàmica de primer equip sota les ordres de l'Antonio i n'han convocat els partits. Com s'està vivint això a casa?
Bueno, evidentment molt contents, sobretot el Pere. Bueno, ell està gaudint com un nen petit perquè l'experiència és molt bona, està coneixent com funciona el futbol professional, porta jugant a futbol, el que sempre li he dit tota la vida, en la part bona i divertida que és el futbol base. Un cop s'acaba el futbol base comença el futbol de veritat, el que et dona alegries i et dona també cops de puny a la cara, i bueno, ell ara ho està gaudint molt, està vivint durant la pretemporada el fet de poder participar i tenir companys de molt nivell al costat, i ara doncs, bueno, el fet de poder anar convocat i veure com es gestionen aquests tipus de partit, com l'Alcoià, amb aquell estadi, amb aquell tipus d'afició i demés, doncs evidentment a casa estem molt, molt contents. I bueno, per la part del Sergi, doncs molt contents perquè tenen molt bona relació el Xino, el Sergi, el Freud i el Pere, perquè ja es coneixen de fa temps, i evidentment doncs, bueno, estava molt content, s'ho ha guanyat amb el seu esforç i fent el que toca, i que tingui paciència, que n'aprengui de tot el que trobi al seu voltant, i ja està, que segueixin endavant, que són molt joves, clar.
Ahir no es pot dir que Antoni Hidalgo no tingués nassos a treure un jove, igual que li havíem reclamat potser una mica més de presència dels joves als primers partits. Ahir amb 0-1 treu Sergi Altimira al camp.
Sí, teníem ganes, no?
Sí, és que pretemporada ens ha fet gaudir.
Especialment tu, eh? No, jo Altimira l'he vist una estona més, a Piti Júnior, em sembla que va ser contra el Costa Brava, que va jugar una bona estona. Crec que ell va robar la pilota i li va donar assistència al Fred Planes.
Va marcar contra l'Hospitalet, també,
al Cap de Sant Cugat. Sí. Així que jo crec que en els dos els caracteritza que són jugadors descarats, no? Que són atrevits, que no s'encongeixen, fins i tot en alguns partits de pretemporada recordo el Altimira tan atrevit com el llançament des del mig del camp contra l'Andorra, és a dir, perquè s'atreveixi a fer jugades com aquesta realment és que han de tenir aquesta confiança, no? Aquí la qüestió és si ahir Antoni Hidalgo dona entrada al Altimira perquè realment ho veia com una solució i com una cosa que podia aportar a l'equip coses diferents, o si perquè no va tenir més remei de dir és que en el mig del camp ara mateix no tinc més on triar i he de donar entrada a Altimira a donar-li aquesta responsabilitat en un partit tan important com era el d'ahir.
Això també demostra confiança, primer, si realment és així com comentes, demostra confiança en la seva feina, que ja és positiu, i en el sistema que vol utilitzar, perquè si no confies en aquests xavals, el fàcil és canviar de sistema radicalment per fer encaixar les peces que tu més confies. Si, per tant, tu decideixes confiar en la gent i no canviar el sistema, vol dir que al final també ell té les idees clares. Per tant, això també crec que és un punt positiu. I segon, el fet de tenir tants jugadors amb valor de primer equip és un valor afegit pel club, sobretot, i també per la plantilla, perquè al final, si la temporada, com dèiem, és molt llarga, si hi ha lesions, sancions, qualsevol història, tenir gent jove, competent, que et pugui suplir i no trobar a faltar els bons o els importants, doncs també és una gran feina que està fent el club, la base i el míster per confiar en ells.
Doncs una de les notes positives del partit d'ahir. Comenten més qüestions, per exemple, el Toni Vall, que es diu: ahir vam anar molts a l'estadi, crec que rècord de la temporada, sí, 4.233 espectadors, si no vaig errat, i Adrián Arroyo, sí. Aprofito per recordar aquí que ens deu un sopar a tu i a mi, que no creia que arribaríem als 4.000. Aquí queda,
em sembla que hi ha un cafè només.
Ara ha passat un cafè, sí. Diu que era una bona ocasió per fidelitzar molta gent, llàstima. Crec que el Sabadell en els últims anys, quan ha tingut els moments clau per fidelitzar gent i per fer socis, la cosa no ha funcionat. És un mal endèmic dels últims anys, i ahir se li va afegir els problemes a l'hora d'accedir a l'estadi de la Nova Creu Alta. Va haver-hi avís del club, estem en temps de pandèmia, tot i així cues molt llargues i malestar després del partit. Creieu que la derrota d'ahir pot afectar en aquest sentit a una dinàmica, una inèrcia que està sent boníssima, que és la pujada del número de socis del Sabadell aquesta temporada?
Bueno, penseu que aquesta pujada ve després d'un descens. Per tant, crec que la confiança que poden tenir els nous socis cap al club no crec que s'acabi amb tres derrotes ni un mal partit a casa. Per tant, jo penso que això és el fruit d'una feina que porta fent el club ja de molt temps enrere, que ara s'està començant a recollir. Perquè, insisteixo, això ve després d'un descens, no després d'un ascens, que seria el fàcil o seria el lògic. Llavors, en aquest sentit, les cues a l'estadi, hem d'entendre en context que estem. Alguna explicació tindrà, segur, però jo trobo faltar potser més portes als accessos, només obren una o dues segons el gol. Alguna explicació tindrà per només fer una, però crec que se li podia donar una volta al protocol, o no. O no es pot fer res més i ja ens hem d'adaptar. Si el club avisa que anem amb temps, doncs per alguna cosa serà.
Piti, Sergi, di.
No, que sobre aquesta segona qüestió difícil, és veritat que va haver moltes queixes i al final doncs, el que digui la gent va a missa, però si no hi vam estar a l'estadi, Pau, doncs també era una mica difícil allò copsar. Si no copses en primera persona, al final tampoc saps ben bé, i això el que deu acudir per tema protocols, que obrin un accés o dos, doncs això serà qüestió del club i imagino de les mesures. I la primera, crec que en els pròxims dos partits a casa és injust valorar-ho, perquè toca jugar divendres a les 7 de la tarda i crec que no és el millor horari per veure quanta gent es fidelitza i quanta gent assisteix a l'estadi. Però a partir d'aquí, clar, en el moment que arribin bons resultats, és a dir, la temporada de l'ascens, van ser allò, els bons resultats, veure el Sabadell primer classificat, i vam tenir més de 4.000 persones fotudes també al temple, contra l'Atlético Levante i contra l'Hércules, crec que havíem vist abans, contra l'Orihuela pràcticament 4.000. si l'equip va bé i amb tots els socis que tens ara, segur, segur que l'estadi tindrà entrades com la d'ahir.
Jo vull pensar que amb la xifra de socis que tens actualment t'hauries d'exigir tenir o vorejar els 4.000 cada partit. Sí. Però bé, què tal l'ambient ahir, Piti, en directe?
No, l'ambient del camp, la veritat que feia goig. Vull dir, s'olorava aquest ambient de futbol, la gent estava motivada i tenia ganes de guanyar el partit i de tenir alegries. Va ser un cop dur, tots ho sabem, de que tot estava preparadíssim per poder obtenir una victòria i que la gent marxés contenta a casa i que això hagués passat bé per pensar en tornar a venir, i no va estar així. El futbol hi ha moltes coses que no es controlen i especialment el resultat. Al final tot ho marcarà el resultat. Les victòries és el que li agrada a la gent. La gent vol veure guanyar el seu equip. Segurament si hi ha partits durents, encara que sigui a l'últim minut i amb l'esquena, també és el que vol, perquè vol alegries i vol doncs, desfogar-se i que es generi ambient i sensació de perill constant al rival i, bueno, totes aquestes coses que ahir es van tenir en moments molt puntuals i que es van anar a terra en el moment que es va perdre el partit, sobretot l'últim quart d'hora va ser una sensació dolenta pel públic.
Esperem que no es perdi aquesta empenta, perquè el club estava molt a prop d'aquest objectiu dels 5.000 arlequinats, i el club ara volia també afegir aquesta qüestió de la presentació ahir o de la inauguració oficial de la grada de Lino, de l'homenatge a Lino Gutiérrez. Començo per tu, Piti, perquè estaves, de fet, al mateix camp, aquest passadís que se li va fer a Lino. Què et va semblar? Què et va semblar aquest homenatge? I d'entrada, diria que no vas coincidir amb ell per un any, oi? El primer equip?
Sí, no vam coincidir, no. No vaig tenir aquesta sort.
Tu vas agafar el relleu, la teva generació va agafar el relleu amb el doble descens del centre d'esport Sabadell a tercera. Quan ell marxava a Terrassa, doncs arribàveu vosaltres. Tot i així, com va ser aquest acte? Perquè estem poc habituats a que aquí a Sabadell... Doncs, per sort, amb aquesta junta doncs, sí que ho hem viscut en els últims temps, però que hi hagi un tracte, un respecte cap a les llegendes del club.
La veritat que, bueno, tant a mi com als companys que estàvem allà i als companys que compartim per WhatsApp, el grup de veterans, a tothom ens va agradar moltíssim. Penso que ho van organitzar molt i molt bé, amb una significació molt maca que li va encantar el Lino. Ell mateix ho va dir públicament, que estava molt nerviós perquè no s'esperava bueno, que fos d'aquesta manera i amb aquest protagonisme tan al centre, no?, d'atenció de tot l'estadi. I realment s'ho mereix, no?, per tot el que ha fet el club i el temps que ha estat aquí, la dedicació, i bueno, sempre ha estat lligat al club. Però també es fa menció especial a la gent que ha pensat en això, vull dir, el fet de posar el nom a una grada, el fet de tenir en compte gent que ha sigut important pel club, penso que això s'ha de tenir en valor, perquè és significatiu de que, bueno, més enllà de l'aspecte de ciutat que estan fent, que també es nota, penso que aquest homenatge diu moltíssimes coses, no? Des de l'àmbit dels veterans, el grup que intentem doncs, tenir una mica d'activitat i mantenir vigo a la gent, als exjugadors, doncs, dels últims anys, la veritat que ens sentim molt, molt recolzats, sempre es compta amb aquests jugadors que han format part de la història i per tant, el dia d'ahir penso que va ser una definició de com es preocupen per la gent que ha sigut important al club.
Cudi.
Per mi el factor diferencial, o el que potser la gent no ho valora del tot, és que això s'hagi fet en vida. Perquè al final els homenatges o els records sempre es fan malauradament quan la gent ja se'n va, però que aquestes coses es facin quan el protagonisme ho pot veure o pot viure, per mi és un fet que posa la pell de gallina ja només de pensar-hi. I ara que el club ja s'ha atrevit a obrir aquesta caixa o aquest pastís, millor dit, doncs potser seria l'hora de començar a fer més reconeixements.
Sí, cap, que no quedi a Lino.
Exacte, perquè... ve el cap de Navas, Genís, gent que ha donat molt pel club i que potser no va sortir com hauria d'haver sortit o no se li ha agraït prou, doncs que aprofitin aquesta inèrcia que ha obert amb Lino, evidentment, més que merescudíssim, però que aprofitin aquesta inèrcia també per tenir detalls amb més gent. Em sembla que també van posar una lona amb el nom del Lino i els partits que van jugar,
el gol.
doncs omplir aquell gol amb lones iguals però d'altres jugadors, no sé.
Una espècie de Hall of Fame, no?
Exacte, una cosa així.
Poc més a afegir el que han dit el Piti i el Cudi, simplement que més...
Diu el Jordi Romagosa que ets molt gran, per cert.
Bueno, ell sempre m'ho diu, no creguis.
No, simplement per algú tan gran com ha sigut Lino pel club, i a més amb la seva humilitat, perquè és que quan hem parlat amb ell és que et transmet això, senzillesa, és que és algú...
Totalment agraït.
Més, sí, sí, a més que parlàvem amb ella en la prèvia d'aquest acte i ens deia, no sé quin tipus d'acte ens faran, no? Jo sé que m'ha dit que he d'estar allà 15 minuts abans i ja està, de veritat, molt senzillet i sense voler fardar, no, d'aquesta qüestió, així que un aplaudiment pel club, perquè realment és un gest, això digne d'aplaudir.
Tanco, Capó, és que al final aquí la nòmina, si ens hi posem, aquí tenen feina, però estic d'acord que és un acte maquíssim i la lona queda allà, espero que no caigui ni la treguin mai, perquè al final posa l'any, la data d'accés de Lino al futbol base del Centre d'Esports Sabadell i l'últim any en el qual va estar, que va ser el 1992.
Oh, Ràdio Sabadell. Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Va, que portem 47 minuts de programa i sé que molta gent, ara remato ja del tot la carpeta de tot el que va passar ahir al Sabadell-Barça B, sé que molta gent estarà pendent del nom de Sergio Aguza. D'entrada...
Fem Twitch fins que hi hagi fitxatge o què?
No començarem. Ja vam tenir la lliçó el 31 d'agost esperant fitxatge que no va arribar. Sergio Aguza és el 8 que vol al Centre d'Esports Sabadell per reforçar aquest mig del camp. Aquí el Roger Benet ja ens ha posat imatges seves per si algú no li posa cara. Doncs Sergio Aguza és aquest noi. 29 anys, de Sant Boi de Llobregat, és l'opció número 1 del Centre d'Esports Sabadell per reforçar aquesta parcel·la, aquest buit que no es va poder tancar en el seu dia amb Cristian Rodríguez i el qual li va posar la mirada al Centre d'Esports Sabadell des de la seva desvinculació amb l'Almeria el 31 d'agost. No és, i ho ha explicat l'Adrián Arroyo tant ahir al Sabadell en Joc com avui a l'Hotel Suís, no és una cortina de fum per tapar el fitxatge, la desfeta d'ahir contra el Barça B. Al final, i ho vam explicar just abans de la Transmi, el Sabadell ha avançat les negociacions en els últims dies, en les últimes setmanes. L'acord encara no és definitiu del tot. Tinc aquí, de fet, la notícia que ha escrit Adrián Arroyo al web de www.radiosabadell.fm per no perdre cap detall. Com diem, l'acord encara no és definitiu del tot, però les pròximes hores han de ser claus per tancar el seu fitxatge. Des del 31 d'agost, insisteixo, Aguza ha estat el número 1 de la llista del Centre d'Esports Sabadell per reforçar el mig del camp i va rescindir amb l'Almeria en l'últim dia de mercat, en les últimes hores de mercat, i ha estat buscant aquest nou destí. És un jugador que ha tingut interès també d'equips de l'estranger, que ha tingut ofertes, però en les últimes hores, insisteixo, la postura del Sabadell i la postura de Sergio Aguza està molt propera i l'acord es podria fructificar, podria ser oficial en les pròximes hores, en els pròxims dies. Aquesta és l'última hora al voltant de Sergio Aguza. Insisteixo que no em vull deixar res del que comentava l'Adrián Arroyo també al portal de Ràdio Sabadell. Comentari ràpid, per cert, perquè estic molt d'acord amb el que comentava el Trivi, que l'homenatge a Sant Dinamas és un deute històric que té el Sabadell, l'heroi de la generació que va créixer amb el Sabadell a segona divisió B, que el va veure a tercera i que fins i Purua, doncs, no pensàvem que veuríem el Sabadell al futbol professional. Fet aquest parèntesi, Sergio Aguza és l'home. Al final, més enllà del nom, que el podríem analitzar o no d'un jugador que ha fet carrera sobretot a segona divisió, veieu necessari, molt necessària l'arribada de Sergio Aguza per cobrir aquest dèficit que hi ha al mig del camp?
Bueno, si és una peça que realment demana Hidalgo, doncs sí, clar, hauria de ser necessària. Al final portem tot el programa parlant de que és un... a l'equip li falta una miqueta de creació, li falta una miqueta de seguretat, li falta una miqueta de solvència, i si aquest jugador la pot aportar, benvingut sigui. Però al final crec que caiem en el de sempre. Aquest jugador porta X temps ja sense equip, no sabem com arribarà de forma, s'haurà d'integrar, s'haurà de posar a punt, i això no donarà rendiments a la setmana que ve, en cas de que fitxi ja demà. I és qüestió, és més del mateix. Paciència, que s'acopli, que treballi, que estigui a gust, que el míster, sí, que estigui a l'alçada de les expectatives del míster, paciència.
I jo crec que és molt necessari. Més enllà de si ho demana Antoni Hidalgo o no. En el mig del camp, ara mateix, en fitxa del primer equip, tens a Facu García, tens a Xavi Boniquet, tens a Ramon Folch. Al final crec que et falta aquest perfil, no? Jo crec que estarem tots d'acord. I en les primeres jornades, crec que estarem tots d'acord que en el mig del camp l'estrella del Sabadell ha estat Facu. I realment ha brillat. I és un jugador que m'encanta i crec que ens encanta a tots. Però que un perfil com el seu, no, de stopper, de migcampista defensiu, sigui el jugador més destacat en aquesta parcel·la, crec que diu molt. Diu molt, potser, que Xavi Boniquet, crec que fins ahir ha estat per sota de les seves possibilitats. A mi ahir, la seva primera part... A
més, l'elàstica et va encantar, eh?
L'elàstica, espectacular, espectacular. És un detallet més, però realment, a més tu ho vaig dir, per mi va ser l'MVP juntament amb Aaron Rey, fins que Aaron Rey va tenir la rada, perquè va fer una molt bona primera part. Ramon Folch està tenint problemes físics. Entre que això, que et falta allò complementar al mig del camp i tenir aquest perfil, jo crec que és una figura molt necessària a la Aguza.
Piti, tu tens el teu fill per allà. Clar, no sé què en penses d'aquesta possible arribada.
No s'han de barrejar coses.
No, ni molt més.
Són diferents. No, evidentment, qualsevol bon jugador va bé a qualsevol equip. És evident, no el conec el jugador, però segur que tindrà un nivell alt, perquè dieu que ha jugat a fer la seva carrera a segona divisió, per tant, tindrà un bon nivell, té una edat, penso que molt adient per estar en un punt de maduresa i de trobar-se com a futbolista bastant important. I, bueno, el que sí que és cert és que si acaba venint aquest jugador, serà mig plaç, no? Aquest jugador no acabarà resolent res a curt termini, que és la preocupació que tenim tots ara, perquè aquest jugador, ho heu comentat, ha de venir, està sense competir, s'ha de posar en forma, ha d'entendre els mecanismes, ha de conèixer els companys, ha de fer moltes coses, però sempre pensant a mig llarg termini. Per tant, qualsevol bon jugador sempre és bo per qualsevol equip i, evidentment, per Sabadell.
Puntualitzar, per cert, aquí que ens comentava el Toni que Aguza només ha jugat 4 partits de la temporada passada amb el Cartagena. No, va jugar 13 estones, això sí, però després, a mitja temporada, va passar a la Ponferradina. Per tant, sí que va jugar la temporada passada uns quants partits el bo de Sergio Aguza. Sí que és cert que diu que necessitem rendiment immediat, algú que vingui a treure les castanyes del foc ràpid. No podem esperar mitja temporada perquè Aguza es posi en forma. Segurament és el principal dubte, no? Ara, un jugador que ha estat 3 setmanes aturat, que sí que és cert que ha fet pretemporada amb un equip com l'Almeria, però que ara has d'entrar una dinàmica d'un equip, Cudi.
Sí, aquí veurem la intel·ligència que pugui tenir o la pressió que pugui tenir ell. És que si volem rendiment a immediat plaç, és que jo crec que ni Messi. Si vingués Messi, tampoc ens trauria les castanyes al foc, crec.
Tal com està l'equip. Mira el PSG, no està traient massa les castanyes al foc.
Exacte, per tant, jo crec que és la vareta màgica no la tenim. Són 40 i pico jornades, paciència.
Si dèiem paciència amb el tema dels davanters, imagina't un futbolista que ha d'arribar ara.
I que li ha de posar les pilotes als davanters, o sigui que...
Exacte.
Ens pregunta el Farqui per aquí, diu, desconec el jugador, però un jugador lliure que fins ara ningú l'ha volgut, és que nosaltres és el que nosaltres necessitem o és una jugada a la desesperada? És un objectiu del Centre d'Esport Sabadell des de feia setmanes. Vull dir, al final el jugador, el que dèiem, rescindeix d'un equip de segona divisió, està més pendent d'ofertes de l'estranger, té l'oferta també del Centre d'Esport Sabadell, i al final el Centre d'Esport Sabadell l'acaba convencent. I és un perfil pel qual el Sabadell ha anat molt, no de posició al mig del camp, sinó de jugador que havia estat la temporada passada a segona divisió, que rescindeix i que decideix fer un pas enrere per intentar rellançar la seva carrera.
Sí, es va buscar Cristian Rodríguez, no? Va fallar aquesta operació, però
similar,
és una qüestió similar.
Tot, no? I que tenia contracte, en aquest cas, amb l'Extremadura, que no va poder sortir el jugador, però al final el que buscava la direcció esportiva és un home amb experiència a segona divisió. Bé, estarem pendents. Les pròximes hores, insisteixo, han de ser decisives. Si res no es torç, Sergio Aguza acabarà vestint la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. No ho podem assegurar al 100% perquè insistim que el jugador té també damunt la taula propostes de l'estranger, però tot fa indicar que la postura d'Aguza i la del Sabadell s'han apropat en les últimes hores i que acabarà vestint la samarreta arlequinada si no hi ha cap contratemps i no hi ha cap complicació. Va, que arribem ja als 55 minuts de programa, per tant, hem d'anar començant a posar el punt final abans ni que sigui per fer una pinzellada ja del pròxim partit contra l'Algeciras. Serà un partit de pressió pel Centre d'Esport Sabadell, perquè al final cinquena oportunitat per aconseguir la primera victòria de la temporada, i no sé si dir que malauradament o no, bé, pel cantó positiu, tornem a un estadi que ens porta bons records, de fa 15 mesos, allà vam eliminar l'Atlético de Madrid B, no serveix per massa, però allà queda el bon record de l'escenari. Aquí la mala notícia és que l'Algeciras vindrà amb la moral pels núvols després de guanyar el derbi contra la Balona 0-4.
Sí.
Estem veient, perdona, Sergi, els horaris d'aquesta pròxima jornada, el Sabadell jugant dissabte a les 5. Sí.
Per Esport 3, per cert, també el televisaran, a més de footers. Així que...
Bona notícia. Bé, que, molt bona notícia.
La senyal, no sé si la matrà footers, que això ens va passar en el primer partit contra el Sevilla Atlético, així que bé. Bé, tampoc entrarem en aquesta qüestió.
Ja m'has igualit aquí
No entrarem en aquesta qüestió, però més enllà de la dinàmica que porta l'equip, a mi el que em preocupa també, Pau, és qui et ve després. És
que et visita... Tu estàs pensant ja en el Villarreal.
És que et visita el Villarreal. Bé, és que jo el que he vist fins ara de l'equip de Miguel Abad és que m'ha semblat un tros d'equip i és que costarà moltíssim guanyar-lo. Que després, mira, perds el nou Mirador i després guanyes contra el Villarreal B i a partir d'aquí l'equip arrenca, perfecte. Però sobretot això, sumes les dues coses, 3 punts a 12 i després tindràs un test molt exigent. No vull parlar de final, perquè és a 5 de la jornada, però serà un partit allò, amb molta pressió segur.
Home, jo crec que parlar de 35 finals és impossible. Cap club del món juga 35 finals en una temporada. Per tant, crec que aquí també hauríem de tenir una miqueta de calma. Jo crec que ja sé que és impossible, però jo crec que el Sabadell s'hauria d'aïllar de tota aquesta pressió, preparar el partit tranquil·lament, afrontar-lo de la millor manera possible i competir-lo al màxim. Jugui millor, jugui pitjor, però s'ha de competir al màxim. Independentment del que vingui després Villarreal, independentment de que portis 3 punts o més, és, com diu el Xolo, no? És partido a partido.
Piti, què? Alguna urgència o no?
Home, urgència és evident. L'equip no ha guanyat i ja serà la cinquena jornada, per tant, té l'obligació de guanyar, però el futbolista ha de conèixer que el futbol és pressió i més el perfil de jugadors que té l'equip. Són gent que coneix com funciona, per tant, bueno, no els hi hauria de sorprendre. No vol dir que no els hi pugui sorprendre el fet de veure's amb l'obligació de guanyar. Però... torno a insistir, cada partit és una història, que heu dit vosaltres. L'Algeciras va perdre, si no m'equivoco, 3 o 4-0 contra el Cornellà i després va i guanya 0-4. Això mostra irregularitat en l'Algeciras i en la pròpia categoria, no? que pot passar qualsevol cosa. I després, pensant en 14 o 15 dies, el Villarreal, bueno, ara mateix es troba allà, però portem 3 jornades. Si estiguéssim nosaltres a dalt, tant de bo... tampoc consideraríem que hem pujat de categoria, simplement han tingut un bon inici, perquè tenen molt bons jugadors, tenen més que definir l'estil de joc, però queda molt de temps i perquè hem de pensar que el Villarreal pugui ser millor que el Sabadell. Els resultats ja ho diuen, però cada partit és una història, per tant, pensar en l'Algeciras, pensar en la irregularitat de la competició, la igualtat, l'inici i tot això per pensar que és una final, però crec que té capacitat per poder guanyar-la.
Sobre les queixes dels partits en divendres a les 7, se sap alguna cosa? La queixa està traslladada a l'ens federatiu. Aquí sortirem de dubtes quan es publiquin els pròxims horaris de les jornades. Fins ara tenim, corregeix-me si no, Sergi, fins a Sant Luqueño,
sí,
que és divendres a les 7 de la tarda.
Sí.
Després tocarà anar a l'estadi Balear, al camp de l'Atlètic Balears. Això no descobrirem res si no passa res estrany. Serà diumenge a les 12. De moment està jugant l'Atlètic Balears diumenge a les 12.
Sí, tots els partits. Ja...
Igual pot ser el dissabte, vés a saber, però de moment està jugant diumenge a les 12. I a partir d'aquí veurem si l'últim cap de setmana del mes d'octubre, que ara no recordo, disculpareu qui ve a casa...
No, jo tampoc.
No tinc massa clar. A partir d'aquí veurem si la federació doncs respon o no a les queixes del Sabadell. Em semblaria molt greu que un equip, sigui el Sabadell, sigui el Betis Deportivo, sigui el Sevilla Atlético, sigui qui sigui, jugui tres partits seguits un divendres a casa. Em semblaria molt greu. Jo dubto que passi. O sigui, m'estranyaria molt que el Sabadell jugui un altre partit. Potser més endavant sí, eh?
Si passa, que, ja que passar? Una queixa, no, un recurs presentem ja, no?
Ens presentem nosaltres allà a fer el tribuna preferent a la seu de la federació. Bé, estarem pendents. Roger Maneta, via Ràdio Sabadell, la ploradeta, eh? Diu el Sergi CBD que l'UCAM sí que ha jugat alguns partits en divendres.
O que ens toca l'UCAM, no?
Ah, que ens toca l'UCAM.
No sé si es refereix a això,
pot ser,
eh?
Pot ser,
no sé,
sí. Bé, en qualsevol cas, estarem, sigui qui sigui el rival, sí. Dubto molt que el Sabadell jugui... Ara, potser m'he de passar les paraules, però dubto molt que jugui tres partits seguits a casa. Alguna cosa més que vulgueu dir o ho rematem?
Coneixent la federació no em jugaria un cafè.
No. Tu la pateixes, no?, de ben a prop. Bueno. No podem dir aquí tampoc massa cosa. No sigui que això quedi registrat i arribi a qui no toqui. Deixem acomiadar del Pere Belmonte Piti, que l'hem tingut via Skype. Piti, un autèntic plaer, eh?
Igualment, gràcies per convidar-me.
Doncs gràcies al Piti, gràcies al Sergi Parc i a l'Àngel Codina, al Cudi, que han estat aquí avui a l'estudi.
Gràcies, Pau.
Gràcies al Roger Benet, que ho ha fet possible. Una setmana més aquí muntant el tinglado, muntant el plató a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell. Nosaltres ens hi tornem a posar d'aquí a 7 dies al tribuna preferent, abans el Sabadell en joc, el dissabte a 4:45 de la tarda, i també, recordeu, l'Hotel Suís... Ara cada dia en antena, a les 4 de la tarda, tot i que el podcast el podreu trobar uns minuts abans a les xarxes mentre acabem de solucionar aquests problemes que hem tingut aquí a Ràdio Sabadell en els últims dies derivats de la tempesta que va caure ara fa 10 dies aquí a la ciutat. Res més, cuideu-vos, que vagi molt bé. Adéu-siau.